Soc Fer, que vol ser un podcast que parli sobre la tecnologia i com aquesta influeix en diferents àmbits de la societat, en l'educatiu, el polític, l'economia, en l'àmbit personal de cadascú, en el professional. I la intenció d'aquest podcast és convidar a persones expertes en diferents àmbits que estiguin treballant amb la tecnologia, creant projectes, escrivint sobre el que està passant a la societat i aprendre el que ens puguin explicar i, sobretot, compartir coneixement. En aquest podcast número 1 que avui estrenem, tenim com a convidada experta la Dolors Reis.
Hola, bon dia. Bon dia.
Bé, molt bé que estiguis aquí perquè acabes de publicar el llibre Socionomia, que vindria a ser sociologia i tecnologia junt, o economia, com
podries... Penso que és més psicologia social. Mira, un dels subtítols que havia de tenir el llibre era Societat augmentada, una mica com us t'ho explico ara, però sí. Com s'afegeix una capa de possibilitats de socialització a la que ja és real al món, no? I per socionomia, una mica, jo penso que sí, que seria un entorn en el que el social es torna molt més important, en què el social, tot l'element social, ressorgeix o recobra la importància que havia tingut en altres èpoques, o inclús augmenta la importància que havia tingut en altres èpoques.
Ara parlem del llibre i de tots els termes que però volia presentar la Dolors Reig com una persona molt polifacètica, perquè des que et conec estàs molt ficada tot en l'àmbit tecnològic, però veig així en la presentació del teu llibre que tens moltes altres facetes, com psicòloga social, que durant molts anys t'has dedicat a projectes de formació dins de centres, i també ets consultora, conferenciant, dones classes a universitats, en organitzacions, etc. No? Ho vaig conèixer fa uns més o menys 2 anys i mig o 3 anys en una xerrada que vas fer tu en un centre de la Generalitat.
Sí, no? El centre d'estudis jurídics.
El centre d'estudis jurídics, exacte. A través de Chris Pinchen i de Jordi Graeix, que són dos altres personatges també de la xarxa del moment actual que estan organitzant i creant moltes coses en l'àmbit social. Després de llegir el llibre, tu portes el mateix recorregut a la xarxa pràcticament com jo. Estem parlant de l'any 1995 o així. I com és que tu i jo no ens havíem creuat abans?
Sempre dic que la xarxa és molt més gran del que sembla, d'entrada. Vull dir que sempre no hi ha una comunitat, hi ha moltes microcomunitats diferents i a vegades es creuen, a vegades no, però sí.
Jo volia començar a saber una mica de tu, en quins projectes, a banda d'haver publicat aquest llibre, quan va sortir a la venda? Quan
el llibre va sortir a l'abril i bueno, sí.
Exacte. Que ha sortit Socionomia, de l'editorial Deusto, en versió castellana únicament.
Sí, sí.
I estàs en algun altre projecte que tingui cara i ulls per d'aquí a uns mesos que puguem veure, o simplement estàs col·laborant en molts puestos i fent formació?
Faig moltes coses puntuals, però així com projectes potents n'hi ha un altre d'un llibre, precisament una mica del que aquí a Socionomia també s'introdueix com a psicologia de l'individu connectat, que dic jo, no? De com hem canviat, de com som diferents i de quins aspectes estem canviant, no? Des de la intimitat, a la socialització, a la privacitat, a totes aquestes coses que ja a les xarxes són diferents. Doncs estic en un projecte amb Fundació Telefònica i la Fundació Promete, que suposo que tirarà per aquí, no? De mig llibre, un llibre col·laboratiu sobre tots aquests temes, com a projecte més proper. De tota manera, jo faig moltes coses puntuals, moltes conferències, xerrades puntuals.
L'agenda que portes ens ha costat moltíssim arribar fins on estem avui, perquè les agendes eren molt difícils de quadrar. O sigui que això, que és un àmbit molt ampli, no? El llibre Socionomia, a mi m'ha agradat el llibre perquè en els diferents capítols he anat trobant aquells referents de la xarxa que he llegit durant molts anys. Estic parlant de Jeremy Rifkin, de Howard Rengel, bueno, de Tim Berners-Lee, Dodo Café, i no sé, tinc aquí encara més noms, de Jeff Jarvis, el Pichitelli, tots aquests noms que anava avançant i deia, i també ha posat això, i també ha ficat aquesta teoria, i també ha posat el migrant, i també... m'ha agradat en el sentit que dius, has fet un recorregut molt ampli del que està passant en moltes facetes de la societat, professional, educatiu, la part més tecnològica de si vols, la part més personal de cap on tenim com a ciutadans, la democràcia 2.0, etc.
Sí, totalment.
Llavors el que tu estaves el projecte aquest que comentaves seria més d'àmbit de cada individual, no?
Sí,
de
jo
què està passant com a persona.
Exacte,
no?
Sí, hi ha un capítol, de fet el capítol dels últims ja introdueix una mica el tema de que som diferents, de que estem canviant cognitivament, de que no pensem de la mateixa manera, el tema dels joves i la multitasca,
exacte,
tots aquests temes, no? I tirant d'aquest fil, doncs va sortir l'altre projecte que bueno, suposo que és diferent, però sí que tinc al cap que el proper llibre tracti molt més d'això, de la psicologia social, des del punt de vista de com l'individu canvia en aquesta situació de connexió, de connectivitat permanent al seu cercle social. Ja ho diu una mica aquest llibre, però aprofundir una mica en com canviem les persones. No? En aquest cas, sí, tens raó que és més de... o es toquen molts temes, o és més una anàlisi més macro.
Fas una pincellada de moltes coses que quan acabes el llibre, bueno, jo una mica perquè he anat païnt molt del que dius aquí durant molts anys, perquè he anat llegint, no? Qui comenci et dirà, uau, està passant alguna cosa, o aquesta senyora està, a vegades, és una il·luminada que està aquí teoritzant en coses que no passaran, perquè ja només si llegeixes a Rifkin, en això que diu de que cadascú tindrà la seva energia pròpia i serà un consum energètic, que cadascú tindrà el que consumeixi a casa seva, i aquí ja pots...
trenca esquemes, trenca...
Això no serà veritat, no?
Sí, trenca molt esquemes.
N'hi ha per tants que jo m'havia preparat una mica de preguntes, una mica d'ordre, i com sempre me'n vaig... Bé, jo començaria parlant del gran terme que tu poses aquí, que és el de societat augmentada, no? Perquè ho extrapoles a tot.
Seria això, seria una mica, jo penso que aquí la clau per entendre tot el que està passant és la web social. Jo sempre dic que el de web 2.0 no explica res, en canvi és web social. S'està afegint una capa de socialització, de possibilitats de desenvolupament de la sociabilitat humana, tant des del punt de vista afectiu com cognitiu, o sigui, sociabilitat per estar junts i sentir-nos millor, i sociabilitat per treballar junts i fer coses més productives, s'està doncs, obrint un nou camp, un nou espai en el que fer-ho des de qualsevol àmbit, des de l'educació, des de l'empresa, des del periodisme, des de... la interacció, no tant la interacció, la participació, que penso que és més evolucionada, no tant deixar que la gent... Sempre dic que no és la societat de la conversa, que és la societat de la participació, és el de conversar no n'hi ha prou, hem d'anar un pas més enllà, la gent, hem de deixar que la gent s'apropiï del nostre servei, del nostre producte, aplica-ho el que sigui,
això
els mestres, ja ho sé, és part del problema.
Si dius al cap d'una empresa, al director d'una empresa, li dius al director d'un mitjà de comunicació o d'una organització, d'una institució, i dius, no, és que farem participar la gent. I ja comença a sentir, bueno, diran alguna cosa en un comentari. Però si a més dius això que acabes de dir, que s'apropin de l'espai, que diguin com...
Sí, malament. Però al final, si del que es tracta és de que estimin o de que d'alguna manera enganxant el teu servei, si no deixes que se'l facin una mica teu, malament. És aquesta tensió.
Jo penso que s'ha de canviar, no?
Sí, jo penso... A veure, el mercat ho està canviant sol, perquè està molt malament el mercat. O sigui, està demandant que fem coses noves. Una possibilitat avui és aquesta. Jo penso que funciona, és qüestió de posar-s'hi i provar-ho, no?
Però... És qüestió de ser valent.
Sí, és qüestió de ser valent i provar-ho, i al final sí que s'ha de renuncia molt al que tu dius, al sentiment de propietat de les coses, perquè si hem de deixar que se les apropiïn, evidentment hem de cedir una mica en aquest aspecte. No ho sé, per exemple, en l'àmbit de una tonteria, però aquestes empreses que surten al Facebook posen una pàgina i pretenen que l'usuari participi. L'usuari participarà si en treu alguna cosa a canvi.
Exacte.
A nivell de visibilitat, de que diguin...
De reconeixement.
Exactament, de reconeixement social. O potser a nivell de que botes les patates, botes el sabor de les patates, que a més...
I et toca una caixa.
I al final et toca una caixa amb el sabor aquell, o sigui que et facin cas. Nosaltres participarem fins que mentre ens n'adonem de que se'ns està escoltant i de que s'està... Això en política també s'entén molt bé, o sigui, no és qüestió de que estiguin allà i els hi puguem dir, els puguem preguntar, puguem interactuar, és qüestió de veure que el que està dient el ciutadà a les xarxes socials al final té algun tipus de repercussió en els programes polítics. Jo penso, aquí anem i això és el complicat, no?
En l'àmbit dels mitjans, que és el que més conec, això està costant moltíssim,
molt.
Però per exemple, una de les capçaleres que s'està arriscant molt i li està sortint molt bé és el diari britànic The Guardian, que aposta totalment per la transparència i ha fet diferents exemples o pràctiques de crowdsourcing, en el que la gent com a fonts d'informació s'ocupen d'un espai. Per exemple, l'últim exemple més recent que recordo és un mapa de Gran Bretanya, un Google Maps, en què la gent podia marcar una xinxeta en el seu municipi, inclús en el seu barri, i dir quines són les retallades socials que estan patint.
Que xulo.
Per tant, clar que després els periodistes del The Guardian comprovaran si aquella retallada en l'àmbit educatiu significa menys guarderies. Però de moment ja té ja la informació i la gran majoria, si se sent partícip, que està col·laborant, no acostumen a fer malbé el projecte.
Doncs em sembla un exemple molt maco d'això, de societat augmentada, de dir, ja informem com abans, una mica de vegades la paranoia és que hem de deixar de fer el que fèiem. Jo penso que no, que el periodista ha de seguir sent crític, filtrant, sintetitzant, mostrant credibilitat o sent la font fiable. I a més, societat augmentada, per això el d'augmentat m'agrada molt, perquè no és que substitueixi, sinó que aplica una capa per sobre.
Visual, eh?
Exacte, aplica com una... És això, a més, de tot el que ja sabia fer el periodista, s'ha de convertir una mica, ha de saber treure les dades de la comunitat, ha d'escoltar una altra font, que és la comunitat, no? O que és... Penso que està molt maco l'exemple perquè respon una mica a això, no? A la capa augmentada aquesta de socialització.
A mi m'agrada que has citat el biòleg Edward Wilson. I una cita tinc aquí que es diu: si les tecnologies ens apassionen tant és perquè satisfan un instint social absolutament natural en l'ésser humà.
Sí.
Quin és aquest instint social? Bueno, com és?
No és del Wilson. El Wilson és un biofil, un biofili. És el que impulsa la teoria de la biofilia. Ell diu que tot el que ens... Que el tema natural ens és molt proper, que les fòbies, les fílies, totes aquestes coses ens són molt potents. Jo el feia servir per introduir aquesta idea de que també la sociabilitat és un instint humà, i de fet hi ha un capítol al llibre dedicat a evidències científiques, neurocientífiques, sí, de com som de sociables, de que som molt més sociables del que ens pensàvem. En aquest sentit faig servir, dic, no és biofília, és sociofília. Penso que per aquí, és una de les... Quan em diuen la web 2.0 és un boom, quan acabarà? Mai acabarà, o sigui, perquè està satisfent,
no?
Evidentment, està satisfent algú que és molt propi del ser humà i que no ho crec, que, o sigui, quan deixem de menjar, que és la piràmide de les motivacions de Maslow, per exemple, que la base hi ha les necessitats fisiològiques i una mica més a sobre les de reconeixement social, autorrealització, totes les més socials, som animals sociables, o sigui, les xarxes, jo parlo de xarxes sociables, inclús, perquè realment ens estan satisfent una necessitat biològica bàsica, que és la de la sociabilitat. Per això faig servir el Wilson, faig servir també la metàfora de les drogues. Les drogues més potents són les que més naturals són les endorfines, els opiacis, per exemple, van a receptors cerebrals, ja tenim opiacis endògens, amb la qual cosa un opiaci extern que va parar amb estructures cerebrals ja creades encaixa molt millor, i la dependència, tots els processos d'addicció són molt més potents. Doncs penso que passa el mateix, que estem tan necessitats de sociabilitat que això, que el problema és trobar espais de desconnexió, precisament, no?
Esmentaré un exemple quotidià en el qual s'haurà trobat tothom. Jo l'altre dia estava en un sopar entre amics i els tres o quatre que encara no tenien un smartphone, doncs estaven xerrant.
Sí.
En algun moment, dos o tres que teníem aquesta dependència, escoltant la conversa dels nostres amics, vam treure l'smartphone. Jo deia, no sigui que m'hagi arribat un WhatsApp important, era la nit, o sigui, un correu de feina, el que sigui.
Difícilment, però...
Clar, amb el qual els altres tres es van quedar superparats i van dir, però quina falta de respecte, però esteu davant nostre, som els vostres amics de tota la vida, com podeu... Com pots estar jugant a la palabra o si t'estic parlant d'una cosa? Sí, i dius, aquesta situació ens trobem cada cop més.
Totalment.
Però
totalment.
És aquesta dependència que no te la pots veure.
I jo sempre dic que al final també és admetre un altre cop que no és que s'anulin les formes de sociabilitat anteriors, segueixes anant a sopar, però s'amplien, estàs sopant i el que ja no tenen és exclusivitat, o sigui, els comensals del sopar han d'entendre que el món social és molt més ampli i que potser sí que en determinat moment hauràs de... Penso que la gent jove ja no ho viu tan malament, ja ho sap. Jo penso que també, mira, s'explica sempre l'anècdota del telègraf, que quan va sorgir les mares enviaven a les filles tot el que feien, si vivia la nena lluny, li enviaven, m'acabo de llevar, ara li he fet una truita al teu pare, ara el teu pare se'n va a dormir. En fi, li explicaven tot pel telègraf.
Exacte.
Doncs penso que ens està passant una mica el mateix, que n'estem fent una gran massa, no? Que potser és el primer moment aquest d'explosió. De fet, la gent gran ja no ho fem, ja no, no, ens hem socialitzat d'una altra manera i som conscients d'això que comentes, no? De que hi ha coses que et perds i estàs connectat a la màquina tot el dia. Penso que és una qüestió d'evolució.
Sí. Bé, continuem perquè has esmentat les xarxes sociables i ara jo voldria deixar com un núvol de paraules que estan totes relacionades amb el tema que vull tractar, o sigui, serien xarxes sociables, empatia, compartir, cocreació, les neurones mirall, l'aprendre a conversar, tot això ho has dit en el capítol 2, crec, que, que m'agrada moltíssim, en especial perquè ahir vaig entrevistar a un activista digital, Mary Joyce, que va venir al B-Digital Congress, va començar a dir que necessitàvem entrar en la Internet of Compassion, compassió, no? I va parlar d'empatia, va parlar de totes aquestes paraules, i vaig dir...
Mira, va sortir un llibre fa molt poc que és el Leviatán i el Pingüín o no sé què, del Benkler, d'un jurista, i em va fer molta gràcia perquè havia sortit després del meu, però allò que dius, per què és americà, que si no segur que l'havia... O sigui, també hi havia molts temes coincidents. Penso que a vegades passa molt signe dels temps. De fet, lo de l'edat de l'empatia ja ho deia el Rifkin. Sí. El que és que no ho vinculava a internet. Penso que aquí el que estem fent entre gent és vincular-ho a internet. Però lo de l'edat de l'empatia i de que anem amb un món més humà, més empàtic, més solidari, etc.
Això ja pot sonar molt utòpic.
Són utòpic. Estic d'acord amb que sí, però el que sí que és cert és en demostracions científiques que com més propers estem, més empàtics som. O sigui, que d'alguna manera ajuda... També els mitjans de comunicació han fet molt al respecte de visibilitzar situacions d'injustícia. Quan tu veus a la tele un nen a l'Àfrica, et fas més conscient, et sents més propera i és més probable que facis donacions que no si no el veiessis mai. Mm. Les xarxes socials encara estan fent més, encara te'l fan cercar. A vegades no el veus, a vegades està allà un terratrèmol a Japó i estàs en directe amb la persona que l'està patint allà. Això al final genera més llaç, genera més empatia, més proximitat, més... aquest nosaltres més ampli, no? Aquest nosaltres més global que mai. Jo penso que sí que hi ha un element de veritat, que falten mecanismes per fer-ho veritat, que, mira, per exemple, jo veia fa molt poc els més un, els retuits, tal, què retuit, què més un? Igual 0,1 cèntim. No estaria malament que en vez de tant més un i tant retuit, que no solo de retuits ni de más unos vive el hombre, una mica més, per exemple, una aplicació es deia Flat, que el que fa és el retuit, no, és una, el mateix que el retuit, però el que li dones és un cèntim quan fas... Històries aquestes, falta, jo sé, dic al llibre, falta crear més tecnologies de la participació de veritat, no? El Twitter, el Facebook, participem però d'una manera difusa, no sistematitzada, no sé si útil. En aquest sentit, l'artista no menja del que tuitegem i de la popularitat que li donem aquí. Això, saps? Falten coses més pràctiques, més... L'artista no menja, el polític, jo dic que ha d'escoltar les xarxes, però tampoc té eines, tampoc... Què fa? Va als trending topics de Twitter? Fa política amb els trending? No és això, evidentment. Es tracta d'establir mecanismes, sistemes. Jo penso que la propera evolució de la xarxa va per aquí, va per crear entorns de participació adaptats a cada sector i seriosos i amb peculiaritats, saps? El polític, per exemple, segur que és molt concret i és diferent. De fet, em consta que el 15M una de les coses que està fent és amb el Lorea i amb la xarxa social pròpia, però està intentant crear espais de participació per tal que quan els polítics es decideixin escoltar la xarxa no escoltin Twitter o Facebook, escoltin
un espai així
més neutre, menys polititzat, no? O menys...
A mi això que deies en aquest capítol m'ha recordat molt. Fa ja uns quants anys vaig entrevistar l'antropòleg Eudald Carbonell, i precisament perquè en aquell moment acabava de treure un llibre en què, bueno, parlava gairebé que el planeta, el món, d'aquí a no sé quants anys es destruiria, desapareixeria, però que abans no sé quanta gent moriria en guerres i tal, i que ell proposava com a solució, ara no ho estic dient correctament, però ell proposava com a solució que la humanitat cada cop fos, inclús més que proposar, deia que seria més altruista, seria més col·laborativa, seria més humana, o sigui que arribaria un moment que després de la destrucció vindria una mica això, jo no sé... Sí, internet i amb tots els apunts que vas deixant aquí sembla que ens portaran cap a això. A tu, en aquest llibre, No has rebut cap crítica de que ets massa positiva i
ui,
massa...
Ui, no, al llibre no, però n'he rebut.
Que internet tot és maco i què passa? No, no hi ha cap crítica negativa que se li pugui fer o què?
Saps què passa? Que aquests llibres els compra la gent que ja està convençuda. Ah. Llavors, és com les conferències, quan van a la conferència normalment és que ja estan convençuts.
D'acord.
Doncs sí, vaig rebre moltes, o algunes crítiques bastant dures als singulars, o a, quan vas a públic més generalista, que
sí,
no està posat en aquests
no
temes...
Posat.
A veure, és normal, jo sempre els dic que naveguin una mica, que ho visquin, que aquestes coses, parlar des de fora és molt complicat, o sigui, realment s'han de viure i s'han de... El que comentaves de la societat 2.0, hi ha un capítol, i per mi sí que a internet estem aprenent a compartir, això, precisament aquesta gent que no està tan posada, a vegades m'ha donat lliçons, jo recordo una xerrada que quan vaig acabar va venir un senyor molt gran, i l'altre dia em va tornar a passar amb un noi més jove, vull dir, curiosament, que quan vaig acabar em va dir... Ostres, però això canvia el món, però això de que compartiu a la xarxa tot i que nosaltres ja d'alguna manera estem, ja ho hem naturalitzat, no ens n'adonem de la importància que té, però quan ve algú de nou a vegades al·lucina, a vegades diu però això canvia el món, la informació abans era el poder, ara la compartiu, ara entre tots podem canviar les coses. El que deies de compartir energia, el de no comprar tants productes sinó fer més ús, el tema de, també del rifting de l'era de l'accesso, no? D'alguna manera ja no cal que ho posseguim tots sinó que paguem l'experiència d'accedir al servei, a l'Spotify. Ja no cal que tinguis els discos, els CDs, que petroli, nuclears, etc., sinó que pagues un servei i ja escoltes música. No? Mm. Penso que sí que estem fent petites coses envers la sostenibilitat, envers aquesta actitud 2.0, no? Que anem per la vida. Mm. Això també s'està notant, els joves sembla que són més conscients, més responsables, més... L'altre dia escoltava un estudi de SADE que em va semblar espectacular que deia que l'era del consum s'està morint, que la gent busca consum responsable, que la gent compra ús ecològic si té opció, que el producte responsable té molt futur, que encara que estem en crisi econòmica, triem, o sigui, la gent jove sobretot és molt de triar, molt de dir doncs no compro això, compro allò, però que no hi ha oferta, d'alguna manera falta que ens ofereixin tots aquests productes. I dèiem inclús com a filó d'empresa en la creació de negocis de producte responsable, no? I penso que sí, que hi ha una part que, sigui per la xarxa, sigui per l'evolució en general del món, però que estem sent més bons cada cop, penso.
Jo confio molt en les generacions joves, en les que actualment tenen 20 i pico d'anys, que d'aquí a 10 anys tindran la capacitat de ser emprenedors i de portar una mica les xarxes, no? En refereixo de l'economia o de la societat.
Sí, sí, sí.
No? Però abans d'acabar amb aquest capítol tan empàtic o de la part més sociable, jo del que has escrit m'he apuntat una fórmula que seria, a veure si és correcta, de relacions virtuals més oxitocina igual a e-connexió.
Sí, bueno, això és una mostra de que som molt sociables i també virtualment. Una mica la teoria aquesta de que sí, però la relació virtual no és tan real. Doncs a nivell de biològic ens desperta...
L'oxitocina la tenim igual, ens desperta...
Exacte, ens desperta el mateix mecanisme d'elevació de l'oxitocina a la relació virtual que a la relació real.
Saltem altres temes perquè parles de l'ètica dels hackers, de la transparència, diguem-ne, d'informació, de l'open data, de l'educació oberta...
Sí.
I aquí anem a parar al crowdsourcing, a la democràcia 2.0, no? Que a mi és un capítol que precisament com he seguit, com tantíssima gent ha seguit molt el 15M,
sí.
I això que està passant amb els indignats que ja s'ha replicat a Mèxic, que ja van tenir una rèplica l'any passat també a Estats Units,
sí,
no?
Sí.
I bé, tot plegat a mi em porta a aquesta part més de la política, no? En el que encara no s'acaba de pair, encara les campanyes electorals són molt feixugues, arriben cada cop a menys gent, la gent va i ocupa unes places, venen les policies o els Mossos i els desocupen violentament. Jo he assenyalat una frase que poses en el llibre que dius necessitem noves figures polítiques que ens representin, més que no pas ens organitzin, no?
No tant que ens gestionin, o sigui, jo sempre dic últimament que el polític ha de ser, ja sé que són termes massa tocats, però ha de ser una mica community manager, o que la política s'ha de convertir una mica en dinamització, en gestió
de la
voluntat popular.
Exactament,
de la participació que s'expressa en aquest cas, en els entorns que es puguin crear al respecte, no només, segurament quan pensem en això i després veiem els trending topics de Twitter dius no pot ser, no, realment s'ha de crear entorns de participació i després penso que la política, la democràcia més participativa, més directa, la tenim, o sigui, ja podríem tenir-la, tenim els mitjans, tenim l'ecosistema, adequat per tenir una democràcia més participativa i més directa. Només cal que s'hi posin. Evidentment, això trenca amb l'estructura tradicional i que, com molts dels altres temes, eh? Realment el problema és que hi ha institucions muntades amb models que no són aquests, que són molt més jeràrquics, que són molt més de poder. Això de l'horitzontalització i la participació, doncs ens trobem en problemes. Però la meva teoria, i aquí sí que per això el fil, jo soc psicòloga i el fil penso que sempre és psicològic, és que un cop que hem canviat les persones ja no hi ha res a fer. I que realment això és imparable, això ho hauran de fer els polítics, que els agradi o no, han d'anar a democràcies més participatives, perquè la gent ja... La gent té, jo sempre dic que té dues coses noves molt importants i que sí que ha afavorit la xarxa. Informació, això a Egipte valorem molt la capacitat de les xarxes, les possibilitats que van donar les xarxes per organitzar-se, però no valorem tant que se'n van adonar de com els robaven, ja ho sabien que els robaven, però no ho van veure escrit i amb números fins que Wikileaks publica tot el del Mubarak, etc. Aquest element d'informació els va fer indignar, i l'element d'organització que els va permetre aquesta coma... Sempre veiem l'altra part, no? Però penso que són les dues juntes les que són molt potents, tant la informació com el potencial d'organització social sense organitzacions, que es diu, que diria en Cirqui, de la xarxa, no? Aquest potencial de...
Autoregulació.
Exacte, però al final, per mi, és una qüestió, a més, de que hem canviat com a individus, de que estem acostumats a participar. Des de petits anem participant, des de petits diem m'agrada, no m'agrada, jo sempre aplico el...
Excepte quan et van tallant i no et deixen parlar.
Exacte.
I diuen,
exacte.
No, no diguis això.
Exacte.
No toca ara.
Exacte. Però veus, a internet no passa. A internet van des de petitets, voten, retuitegen, like, no like, arriben als 18 anys, voten cada 4 anys, no entenen res. O sigui, realment l'esquema, el que estem fent a la xarxa és d'una manera i el que estem, les possibilitats que ens està donant al carrer són unes altres. Això crea dissonància cognitiva, això a nivell psicològic crea malestar i una de les dues coses ha de canviar. Jo, a vegades ho expliques i dius, doncs canviem la xarxa. No,
no.
Evidentment no té sentit això. Haurem de canviar el carrer, haurem de canviar les possibilitats de participació que ens ofereixen des de les institucions, des de les antigues organitzacions 1.0, o no sé com dir-ho, però han de canviar en vez la participació.
No tens la sensació que estem dient que el món està canviant i que les coses estan canviant i que s'han de canviar les mentalitats i que des de fa molt de temps.
Sí, sí, segur.
Jo l'any 90, no sé, 98, 99 estava parlant del teletreball i estava ja dient que el teletreball era una solució per a les empreses, però que els directius havien de canviar la mentalitat, deixar confiar en els treballadors, deixar... I passen tots aquests anys i estem dient que encara hem de canviar mentalitats.
Clar, suposo que és l'últim que canvia, segurament és, però torno a allò d'abans. Per mi la mentalitat ja ha canviat, amb la qual cosa... Al final l'últim que canvia és la política, això ho tinc molt clar. Jo sempre dic que quan la democràcia... Quan ja puguem parlar de política 2.0, de democràcia 2.0, jo evangelitzant em quedaré sense feina, igual faré altres coses, però el que és evangelitzar ja no ho podré fer perquè ja haurà canviat. Però jo penso que sí que hem avançat, hem après... Potser era una idea. La xarxa moltes vegades el que ens està servint és per fer realitat velles utopies. Aquesta idea, que en un moment era una utopia, aquesta organització, aquests entorns col·laboratius, això que podem fer ara a la xarxa, ens ho permet fer, o sigui, realitza l'utopia. Ens canvia com a persones i amb la qual cosa ja a darrere hi ha d'haver un canvi polític. El canvi social, personal i social, jo penso que ja està en marxa. Són els indignats, són les múltiples manifestacions de que la gent vol participar. No és fàcil el paper tampoc, perquè el que tu em deies, has rebut crítiques, tu imagina't que ara els polítics això, es volquen escoltar les xarxes, rebran moltíssimes crítiques encara hi ha molta gent que no ho té del tot clar tot això.
No és suficient que tinguin un compte però, Twitter, no? Per apropar-se al ciutadà.
No, ni molt menys. Es tracta d'això, penso que la qüestió és aquesta, no interacció, sinó participació. No. És un primer pas, clar que sí. Però primer, conversar de veritat, que pocs ho fan, compte Twitter n'hi ha molts que ho tenen, alguns poquets que ho fan bé conversen, però sobretot és escoltar. Al final és el mateix que estan fent les empreses, és dir, tenim les noves places públiques d'alguna manera, tenim a la gent aquí agrupada dient el que vol, dient quin producte vol consumir. Anem allà i l'escoltem, l'agrupem, muntem una pàgina al Facebook i anem allà i escoltem què volen i ho traiem al mercat.
Hi ha un altre dels temes que toques, que és la part de la intel·ligència col·lectiva, no? Que és, si estem tots connectats, encara serem més grans, no? Em falta un capítol, potser, de la web semàntica en aquest llibre.
La web semàntica, realment jo vaig començar amb tot això d'internet parlant-ne molt i confiant-hi molt, però és molt complicada. El problema és que és com la intel·ligència artificial, l'ha tingut. Són coses molt prometedores, però que després la complexitat de l'ésser humà és extraordinària. La web semàntica del que tracta una mica és d'aplicar un llenguatge humà a les xarxes, o de que tu puguis anar a internet i parlar amb internet d'alguna manera, que internet parli el llenguatge humà, no?
Fes servir la semàntica per entendre'ns.
Exactament. I el problema és que no, amb qüestions com l'humor, les metàfores, l'ésser humà és molt complicat, no? Costa molt. Jo sempre dic que Google des del principi no confiava en la web semàntica, va fent passos, de fet acaba d'incorporar algoritmes semàntics, el knowledge incorpora algoritmes semàntics, va fent cosetes petites, però sempre diu que si ens costa dissenyar segons estàndards, imagina't ja codificar tot el que hi ha a la web. Una codificació semàntica d'aquesta paraula forma part d'aquesta categoria i té tal significat i es relaciona amb tot l'altre i té 28.000 metàfores.
Però que grans diccionaris i enciclopèdies que poden donar múltiples definicions, inclús marcar el sentit de l'humor de certes paraules, o l'eslang, o el llenguatge més col·loquial.
De fet, hi ha coses semàntiques interessants en anglès. El problema és que cada, a més s'ha de fer específic per idioma. De fet, a veure, hi ha coses, i ja et dic, el knowledge, hi ha coses semàntiques ja en el dia a dia, quan tu envies un post d'un blog a una xarxa social i la xarxa social extreu el títol, extrau l'autor, o n'hi ha que inclús t'extreuen el resum, és perquè això està marcat per darrere semànticament amb títol, descripció, no sé què, les pulsonomies que en diuen, no? Els microformats serien això, serien petites marques que li diuen a la màquina de què estem parlant, no? Que tradueixen del llenguatge humà al llenguatge màquina. En fi, vaig voler sortir del tema perquè, de fet, el capítol, no, em sembla que és el segon, i explico que Google, en el fons, com que no creia, quan li diuen que els seus resultats no són rellevants, no tira per la vessant semàntica, sinó que tira més per la vessant social. Diu, bueno, ja que tenim aquí la gent... Exactament, és el concepte aquest de pulsonomia, de classificacions per part de la gent. Si tenim aquí la gent agrupada, les places del poble, noves, virtuals i àmplies, com la tenim, anem a filtrar els resultats de recerca segons el que opina la gent. Sempre parlo de buscador sociable. Abans anaves a la plaça i preguntaves, m'aconselleu un llibre? I et deien, el teu cercle social et deia, sí, aquest, l'altre. Ara vas a la xarxa social, m'aconselleu un llibre? I t'ho diuen. Això serà un pas més, serà incorporar això al buscador. Si t'hi fixes, és socialització, no tan semàntica. Quan incorporin això al Google, que ja existeix, és el Google Social Search, ja està als Estats Units, ja hi pots accedir, posaràs una paraula, posaràs llibre recomanat, i et sortirà 30 dels teus contactes a Twitter, et recomanen aquest, 20 dels teus contactes al Facebook, et recomanen l'altre. El filtratge natural de les coses, no? Que al final és el social. Al final, segurament funciona més bé que qualsevol altra codificació semàntica. Evidentment, penso que tot fa, tindrem coses semàntiques i tindrem coses socials, i de les dues coses és d'on sorgirà la intel·ligència col·lectiva.
Sí. I bé, i aquí ja tenia apuntat una mica el que ja hem parlat de la revolució, aquesta tercera revolució industrial que proposa en Rifkin, que és també molt utòpica, perquè el que proposa és que cadascú tinguem com dipòsits d'energia dins de les nostres cases i que consumim tant com necessitem i no que ens serveixi una companyia general de llum o companyia...
Sí, el tema d'energies renovables té cert sentit, perquè el problema és acumular l'energia. Sembla ser que el gran problema de les energies és que costa molt d'acumular. Costen tant que s'ha d'optimitzar l'ús. D'alguna manera el que no pot ser és que l'acumulis i que necessitaríem masses panels o masses acumuladors si ho pensem a nivell individual. En canvi, si ho penses a escala col·laborativa, la cosa es gestiona d'una manera diferent. Jo penso que sí que té sentit. De fet, el Rifkin explica, jo en el llibre de la tercera revolució industrial, és molt bo perquè explica com s'ha entrevistat en diferents mandataris mundials i explica com els europeus són molt sensibles a aquestes coses i els americans no tant, evidentment, però que tots reconeixen que el tema del petroli està esgotat. Vull dir que realment això...
És aquell llibre del fi de petroli.
Ah, exactament, sí, s'ha de buscar una sortida. Jo penso que sí que hi ha molt a fer, potser no tant amb xarxes energètiques, que estan una mica més lluny, però sí amb això, xarxes col·laboratives, que no cal comprar cotxes, que els puguem llogar, que el tema del bitcoin ja comença a haver-hi experiències de coaching o no es diu coaching evidentment, però no, de fet no té un nom encara, però hi comença d'experiències de cotxes
de cotxe,
de col·laboratius, sí,
d'agafar-lo aquí i deixar-lo allà.
Exactament. Sí. Tot fa a nivell de que no fem això que fem, que és això, consumir molt més del que el planeta ens pot proporcionar, no? Jo, hi ha una dada que vaig llegir molt recentment que em va impressionar molt. Jo, a veure, vivim de la desigualtat, necessitaríem 3 planetes com el nostre per satisfer tota la població mundial al nivell de vida dels europeus, i 5 per satisfer tota la població mundial al nivell de vida dels americans. Si tots visquéssim com els americans, ens caldrien 5 planetes com el nostre. O sigui, realment estem fent un ús espectacular dels recursos. Exacte.
Potser ara que estem en aquesta porta de la crisi econòmica i que tots hem de revisar els nostres propis comptes i dir en què puc estalviar i no, potser acabem creant una mena de societat molt més
conscient
i més sensibilitada.
Sí.
Bé, Dolors, hem arribat gairebé al final del llibre. Segur que quan el torni a repassar, que ja no estiguis en aquest podcast, diré, ai, aquesta cita, ai, no sé què. Acabes amb el Cirqui dient que proposa el nou poder d'autorregulació sin regulació, sí, no? Això que hem comentat abans.
La
autoresponsabilitat, no?
Exacte.
I tu acabes amb una pregunta que és, i si estuviésemos al fin entrando por este motivo en la etapa más elevada de nuestro desarrollo moral como ésser humà, no? No sé, a mi em deixa que pensar, no? Perquè esmentes 6 fases, 6 etapes
de desenvolupament
social i humà, i aquesta seria la sisena, en la qual nosaltres ens autorregulem, no? Clar, cal un estat, no cal uns polítics, clar, no calen uns profes, no? Sinó que tot...
Això ho formula el Kohlberg, que és un teòric, un psicòleg evolutiu, i ho formula com a evolució de l'ésser humà, no? De que en diferents etapes de la vida doncs funciones depenent d'unes coses, no? La meva filla no roba, no, perquè l'altre dia no sé com ho parlàvem, dius que si robes t'enganxen, i després dic no, és que no has de robar perquè no t'enganxin, no has de robar perquè creus que
no has de robar.
Que les coses es guanyen amb el teu esforç, etc. Aquest punt penso que ens està ajudant molt internet a tenir-lo. D'alguna manera això que ens fa tanta por de que siguem tan lliures a la xarxa, que no ho som tant, al final, però aquesta espontaneïtat, aquest ser nosaltres sense controls externs, etc., al final jo penso que ens està fent créixer, que ens està fent més madurs també, no? Ens està... a més, jo, hi ha una cosa que és molt curiosa. Pensem, hi ha moltes coses negatives a la xarxa, però és que a vegades tu planteses, dius, se'n podrien fer tantes de coses dolentes a la xarxa. De fet, hi ha un punt molt important al voltant de la necessitat de començar a desenvolupar mecanismes de participació i coses més serioses a nivell de participació política. Totes les xarxes de delinqüència se n'enriuen dels poders dient com és que no ho fan servir per controlar-nos. Ho estan fent servir fantàsticament bé. O sigui, per fer coses dolentes també és fantàstic a la xarxa. Toca adonar-nos-en de que això, sent éssers humans, podem ser més evolucionats i fer coses bones també, no?
Jo volia destacar que el llibre la Dolors s'ha esforçat per no esmentar gairebé cap de les pors que hi ha sobre internet, les ha passat per alt, inclús la falta de privacitat i moltes altres coses, que la doble o triple identitat que podem tenir a la xarxa, tot això que ella ho ha esmentat així per sobre, i ens ha tret totes les pors que hem de tenir sobre aquests temes. I recomano moltíssim l'última part del llibre, que és una col·lecció enorme d'enllaços i d'informació en la qual ella s'ha basat per escriure aquest llibre, que la veritat són unes referències, jo considero, molt útils. Dolors, moltes gràcies per estrenar aquest primer podcast SocTech, i et seguirem per la xarxa.
Molta sort i molts èxits en el podcast.